Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 20 minuts el 15 de febrer, l'Eix Diari publicava un article d'Isidre Also fent un cert balanç. Repeteixo, de com anaven les coses en Oda Garraf. Fent un cert balanç des dels seus inicis, perquè segurament haurem de començar pels inicis, però no per examinar-lo, sinó més que res perquè vostès en tinguin una referència, perquè qui més qui menys ens ha dit això de Oda Garraf què és. I és molt probable que molts de vostès encara es continuïn plantejant. I això de Oda Garraf què és? Més enllà d'aquesta pregunta que respondrem, Isidre Also, mes de febrer, deia que tal com es va plantejar en els seus inicis Oda Garraf, erròniament, perquè no detingués èxit, els ajuntaments havien de renunciar a determinades polítiques i cedir-ne la iniciativa a l'Agència de Desenvolupament. És a dir, el Consorci volia ser administrador d'una globalitat en pro d'una suposada major eficiència, tot i que, sovint, per damunt i a contracor de les municipalitats. Els ajuntaments no han renunciat a gairebé res i no ha acabat sent un gestor succedani que sovint ha duplicat actuacions i fins i tot s'ha acabat esbatussant amb els regidors i els tècnics municipals. Més endavant, Isidre Also deia bé i què ha de passar a partir d'ara. Només ens en sortirem si es considera Oda Garraf com una eina solidària i complementària de les polítiques locals, com una palanca que afegeix capacitats i genera noves oportunitats sense que això suposi cap detriment ni greuge per part de les parts implicades. Això s'escrivia el mes de febrer. A finals del mes d'abril, Isidre Also és el nou director, conseller delegat, perquè ens entenguin, l'home fort de l'Agència de Desenvolupament del Garraf, Oda. Isidre Also, bon dia, bona hora.
Bon dia. A veure, abans que res, cal dir que quan algú escrivia aquest article al que fa referència, ni de bon tros es podia albirar que ara mateix estaríem on estem, eh? Per tant, no hi havia intencionalitat ni formava part d'una tàctica en absolut, no? I tot el que es diu, tot el que has llegit, doncs continua sent...
Abans de seguir, sí, sí. Algú ha plantejat aquesta interpretació?
No, que jo sàpiga, no?
No,
que jo
ho sàpiga, dic, perquè...
Que jo quan, però com que les quan, susceptibilitats sempre
sí,
hi són...
Sí, no? Però quan un es cura en sí. Salut i diu abans, no, algú estableixi comparances o analogies...
Només he fet aquesta referència perquè, doncs, perquè tu has volgut encapçalar-ho.
Està clar, no? Vegades, he volgut encapçalar perquè, en aquest cas, Isidre Also, i no en Oda Garraf, sinó en general, sempre ha estat, en aquest sentit, bastant... crític o exigent amb el paper de les municipalitats o allò que en diríem ara el sector públic davant aquella tentació que sempre té el sector públic de ficar el nas al sector privat a vegades i amb no massa criteri d'actuació o sense parlar massa amb el sector privat. Ho havia comentat Isidre Also en altres àmbits, no només amb Oda. I si això també ha anat una mica per aquí en el cas de Oda Garraf.
És cert. També he de dir que en el temps i en els últims anys que per qüestions de l'ADEC, de l'Associació d'Empresaris del Penedès Garraf, estem cada vegada més a prop dels ajuntaments, més de les municipalitats. A mi m'agrada utilitzar molt el terme municipalitat. Doncs estem molt a prop d'ells, els interlocutors, alcaldes, regidors, etc. Si en alguna cosa he canviat el meu parer és en valorar molt més, en tenir major consideració per la feina que s'està fent des dels ajuntaments. Això ho dic d'entrada perquè m'ho crec i perquè cada vegada més no perdo l'oportunitat de dir-ho. Això no vol dir que també reconec, i en aquest text que has llegit doncs, també ho deixa anar, que no conec cap municipi, no conec cap consistori, cap equip de govern, cap alcalde que estigui disposat a renunciar a les seves polítiques, a les seves actuacions. Tothom vol atraure cap al seu municipi. Clar, l'ideal, en un estat doncs, quimèric, en una situació quimèrica, seria que tothom renunciés a una parcel·la dels seus anhels, de les seves, dels seus propòsits, per al costat dels seus veïns, al costat fer front comú i aspirar a altres coses. No? Però això no està escrit ni tan sols.
Podem posar un exemple molt, però, del dia a dia. Jo puc cedir la responsabilitat d'alguna cosa a algú que em mereixi aquella confiança per dir, mira, t'ho cedeixo a tu. Sí. Oda Garraf va mereixer mai, per dir-ho d'alguna manera, la confiança plena dels ajuntaments com perquè poguessin cedir en el seu moment la confiança d'alguns àmbits de responsabilitat a l'agència?
Jo penso que quan un projecte té sentit, en el sentit de és a dir, quan pot aplegar diferents actors, és quan passen dues coses. O bé hi ha una gran amenaça que els posa arrenglerats i fan front comú, o bé hi ha una gran oportunitat que resulta golafre per tots ells, individualment, sobretot, i en conjunt. No de Garraf tenia un punt de golafreria, té un punt de golafreria, en tant i en quant és una eina que ha d'aglutinar recursos provenients de, sobretot, Diputació, però també de Generalitat, també dels fons europeus, etc. No? Per tant, és una eina que es posa, que tots els ajuntaments i els agents socials, d'acord amb un consorci, doncs es posen d'acord per tirar-la endavant. Però que aquesta eina, com també llegies fa un moment, no ha de ser substitutòria, ni ha de ser... Aquesta eina el que ha de ser és sumatòria. Els ajuntaments continuaran tenint el que ja tenen, continuaran aspirant el que aspiren, continuaran reivindicant les actuacions que considerin més adients, inclús electoralment, que és molt, molt lícit, però a més, hi ha aquest ens que no ha de ser decisori, que no ha de ser polític, ha de ser sobretot executiu. I aquest ens es diu No de Garraf i no és res més, no hauria de ser res més que una agència, una petita organització, molt petita organització, que aportés noves dinàmiques, i això vol dir inversions, això vol dir erradicacions d'empresa, això vol dir talent, això vol dir inversions en general, al territori. Invariablement a un municipi o en un altre, però sobretot al conjunt del territori. Torno a dir, però sense que això sigui en detriment de cap de les polítiques de les diferents municipalitats que composen el territori. Perquè, si no, entrem en conflicte, que d'alguna manera és el que ha passat aquests últims 6 anys.
Mm-hmm. Anem al principi, o almenys quan aquella primavera del 2012 Noda Garraf presentava el seu projecte de futur, tot allò que havia de ser, i a partir d'aquella vegada certa consciència de molts ciutadans de dir, mira, la Diputació ja s'ha inventat una altra cosa, sí. I aquesta altra cosa es diu una agència de desenvolupament que ha de servir, i tot és a fi de bé, evidentment, però molts es preguntaven si tenia massa sentit això en una comarca que des del punt de vista d'esperit comarcal sempre li han costat una mica bastant les coses en aquest aspecte. En aquest mateix article l'Isidre Also parlava que la Diputació havia tingut, o que no de Garraf era la segona experiència, perquè al Berguedà n'hi havia una altra, i al Berguedà els hi han funcionat bé les coses.
Són realitats diferents.
Molt diferents deuen ser, no?
Són molts municipis, ara no recordo, però són una trentena de municipis, molt petits. De la trentena de municipis, no soc precís amb això, ara dubto, però d'aquesta trentena suposada de municipis, només n'hi ha 4 que passen de 1.000 habitants.
D'acord.
Imaginem-nos, no?
Per tant, hi ha molta més necessitat.
Clar, l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, que funciona prou bé, té una trentena de persones, també, però moltes d'elles es dediquen a les polítiques ocupacionals. Clar, fixa't, aquí amb 6 municipis tenim Sitges, nivell 10, Sant Pere de Ribes, Campuig i Vilanova i Geltrú i Met, antigament la Paperera. Ja fan les seves actuacions en quant a temes ocupacionals.
Doncs ens ho posa molt bé, Isidre Also. Té més sentit, o tenia més sentit en el seu moment, plantejar una agència de desenvolupament en una comarca com el Berguedà, amb una situació en què molts municipis podien precisar molts dels serveis que l'agència podia complir, que no el Garraf, que molts municipis ja tenen la seva part de pastís?
Puc estar d'acord amb això. Jo sempre he sospitat, amb un cert fonament, que Garraf, pel fet de ser la segona comarca més petita de la província de Barcelona, no oblidem que darrere hi ha Diputació de Barcelona. Per nombre de municipis, la comarca més petita és el Barcelonès. Aquesta no compta, per raons òbvies. Per tant, ja venim nosaltres amb 6 municipis. Semblava fàcil que aquesta fos la comarca pilot, fos la hàmster de la resta de comarques. Fins i tot hi havia persones vinculades a Sitges que hi tenen molt a veure amb la Diputació i que podien ajudar a desenvolupar doncs, tot el que havia de ser el procés, el projecte de posada en marxa d'aquesta agència.
Vaja, que tenien padrins.
Hi havia padrins. La idea no estava malament pensar que el Garraf, per una aparent poca complexitat, no només hi havia 6 municipis en el moment en què això s'està gestant, sinó que el color polític era bastant igual, sinó del tot força igual. Per tant, semblava que tot semblava fàcil, però és veritat, efectivament, com aquí identifiquem, que són 6 municipis com podrien ser 6 comarques. Cada municipi podria ser una comarca, perquè les afinitats més aviat no hi són i les complementarietats encara les estem buscant. No?
I sí que és cert que des del punt de vista de la ciutadania hi ha una mica d'embolic en... Hi ha Consell Comarcal, hi ha Mancomunitat Intermunicipal, hi ha, vaja, l'Agència de Desenvolupament, hi ha, en el cas del món empresarial, no cal ni dir-ho, l'ADEC, entre el Penedès i el Garraf, és a dir, hi ha molts ens que d'alguna manera, i no sé si cadascun d'aquests ens podria explicar la realitat de la comarca des d'un punt de vista bastant diferenciat.
Aquesta qüestió que planteges ja és una mica, ja entra més en termes perillosos, no? Per la senzilla raó que algú pot pensar que si Consell Comarcal del Garraf actués en el vector de promoció econòmica, tingués recursos, que aquesta seria la qüestió, o en tot cas tingués la vocació de participar en temes de dinamització econòmica,
no caldria
no de Garraf. Podria ser que algú pensi.
És lícit pensar-ho?
Vist
el passat, eh? Sí. vist la prèvia, sí. Vist els esdeveniments, és lícit pensar en això?
Sí, també és veritat que els consells comarcals es nodreixen sobre l'administració de la Generalitat, no deixa de ser una satèl·lits, per dir-ho de manera no pejorativa, sinó són espais que es nodreixen sobretot de recursos de Generalitat, no exclusivament, però sobretot, no? Clar, la Diputació de Barcelona va voler tenir la seva xarxa, però per què? També cal entendre-ho, perquè la Diputació de Barcelona és un òrgan de l'administració que és municipalista, dota els municipis de recursos perquè desenvolupin polítiques en temes culturals, en temes econòmics, en temes ambientals, en temes esportius, etc. Tot el ventall de parcel·les que des dels municipis es gestionen. Per tant, Diputació és un facilitador. El problema que hi havia, que encara hi és en algunes altres comarques, i de fet continua existint en el nostre, continua havent aquest problema a la nostra comarca, és que Diputació el que volia era que no anessin tots els ajuntaments un rere l'altre, ara un, ara l'altre, a pidular, que hi de lo mío, sinó que es posessin d'acord i fessin un programa d'actuació de que planifiquessin el territori, doncs des del punt de vista econòmic i empresarial. Clar, el propòsit és bo. A mi em sembla que per part de Diputació és dir, escolta'm, no vingueu tots, ara un era l'altre, poseu-vos d'acord.
La vida, la vida real és una altra, per això.
Clar, clar, bueno, però el propòsit no està malament.
No, el propòsit té tota la millor intenció, no?
Al pensar que els sis municipis de la comarca del Garraf es posarien d'acord d'entubi, així, només per començar, vull dir.
Anem tots...
Home, és difícil.
I més ara tenint en compte... Vaja, que des del punt de vista d'influència institucional, Vilanova té ara una alcaldessa que és a la vegada presidenta de l'ANC, Sitges té un alcalde que és a la vegada regidor de turisme de la Diputació de Barcelona i, per tant, diguem-ne, amb diputat, hi ha persones, diguem-ne, amb influència manifesta en allò que en diríem les altes esferes, com per poder, també allò que en diríem, moure fils en determinades coses.
Això s'ha d'aprofitar. Això cal aprofitar-ho. Sempre ens hem queixat, jo ho he escrit en alguns casos i no me n'he estat de dir-ho, que de què ens ha servit a la nostra comarca tenir diputats, ara al Congrés, ara al Parlament. La majoria d'aquests diputats, diputades que hem tingut, han complert amb un paper més gregari del seu partit que no pas solidari amb el territori, que no pas... És a dir, no ens han ajudat massa tots aquests pocs representants que hem tingut.
És a dir, no han exercit tant de representant comarcal
territori,
com...
Exacte, sinó que han estat, jo sempre dic, de mariachis o de majorets de les sigles que representaven. No? Clar, ara tenim una bona oportunitat. L'alcaldessa, precisament, doncs, llegíem no fa gaire, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú s'ha reunit amb l'alcalde de Sitges, ella com a diputada, per dir, escolta'm, què hem de fer? No? Em sembla una reunió estratègica. I això és bon, sí que és veritat que són del mateix, coincideixen amb les sigles, però això deixem-ho de banda, no sempre tot s'ha de conjugar en clau de partit, no? Pensem en que són dos representants que tenim al territori que són capaços, haurien de ser capaços de traure interès, ja no dic inversions, que també, però com a mínim de cridar l'interès de qui pren les decisions a Barcelona. No?
Ens agafem a la reflexió, però, d'Isidre Alsó sobre el sentit de Noda. Si tenim una alcaldessa de Vilanova, que és capital de comarca, que és diputada, i si tenim l'alcalde de Sitges, que és la capital turística de la comarca, que és diputat a la Diputació, Per què hem de passar per no de Garraf? Per demanar alguna cosa?
No de Garraf és un recurs, és un vestíbul que el que ha de fer és recollir recursos i gestionar-los degudament. D'una altra manera, què estava passant? És a dir, jo també havia estat testimoni directe de quan en una mateixa taula reunien els representants dels 6 municipis. Normalment eren tècnics, perquè els polítics ja ni tan sols es molestaven a anar-hi. Okay. Hi havia el Consell Comarcal, a més, UGT, Comissions, ADEC, Càmera de Comerç, i allò era un repartir el pastís dels diners que podien arribar a la comarca provenents en una primera fase. Els diners venien o bé de la Generalitat o bé de la Diputació, en un moment uns i en un moment l'altre. En una segona fase, la Generalitat ja va deixar córrer perquè no tenia recursos i venien els diners. O sigui, anàvem a la repartidora, com qui va a la menjadora, no? La funció que ha de fer, no, de Garraf és...
Ho pregunto per si algun moment s'ho va creure, això.
No,
en la pràctica, sí, és a dir, més enllà que la Diputació dotés de diners, si veritablement els protagonistes, i més enllà dels gestors de No de Garraf, si els protagonistes d'aquesta pel·lícula, que eren els representants dels diferents municipis i els agents, etcètera, etcètera, se'l van creure, aquest organisme?
No se'l van creure en absolut. La prova està que en el moment de debatre els estatuts, com havia de ser, quina composició havia de tenir des del punt de vista de la governança, és a dir, com li donen forma a la governança, en contra del criteri que la Diputació que era qui instigava, no? qui induïa a promoure aquestes agències.
O sigui, qui més ho creia?
Sí, de fet va ser una parida de la Diputació, per dir-ho així.
I per tant, qui el va parir, qui més ho creia?
I Diputació exhortava que la composició, aquest consorci, doncs, que havia de ser l'agència, fos públic-privat. És a dir, que no el capitalitzessin les municipalitats, sinó també els agents socials i econòmics. Això es va tenir en compte, però una proporció irrisòria en la que sindicats i organitzacions empresarials estem encara de convidats de pedra, i poc més, i molt poc més.
Fem un parèntesi aquí. A partir de l'experiència de l'Isidro Also, hi ha a la comarca algun organisme públic-privat que diguis, mira... Perquè Sitges ha viscut darrerament l'experiència de l'Agència de Turisme.
Sí, sí.
Des de l'Ajuntament s'ha parlat de la poca incidència del sector privat, i des del sector privat, sí, diguem-ne que s'ha qualificat l'agència com quelcom que mai havia acabat de funcionar, però que hauria de que l'assumpte del sector públic-privat s'hauria de gestionar d'una altra forma. Hi ha algun exemple que funcioni?
Potser sóc poc just amb algú, però jo no el conec. De tota manera, torno a dir-te del principi, encara que rondinem sovint i que sempre pensem que abans vivíem millor, però vivim prou bé, en general, ja estic parlant del sector, sí, i de l'activitat, com perquè no es detectin aquelles amenaces o aquelles oportunitats. Per mi això és la clau que ho belluga tot.
O sigui,
el sector públic i privat difícilment s'acoplaran, difícilment aniran de bracet sense fer-se preguntes, si les amenaces no són molt contundents o les oportunitats són allò que enlluernen.
D'acord. O sigui, tornem a estar al principi.
Tornem a estar al
principi. Com que no hi ha una amenaça molt fonamentada o molt evident.
En general, sempre fem repàs de la temporada turística, fem repàs de les coses.
O vivim molt bé o no vivim prou malament, com perquè això mereixi un debat i una postura col·lectiva de dir hem d'invertir no sé què o hem de fer alguna altra. Això és el que...
Estic d'acord.
Sí?
És així. Llavors... com posar aquesta pastanaga a qui no té gana.
D'acord.
No?
I aquí posaríem en l'edat en què d'alguna manera a Isidre Also li cau o li deixen sobre la seva taula la possibilitat de fer alguna cosa amb No de Garraf. Com ve això i quina és aquesta reflexió que es fa abans d'arribar al lloc que ocupeu ara?
Bé, hi ha un procés en el que es nomena un gerent que ha de substituir l'anterior gerent que hi havia, tot just quan aquest nou gerent, doncs, es disposa a assumir el càrrec, doncs ja succeeixen coses i el fitxen, per dir-ho d'aquesta manera, més col·loquialment, el fitxen de la Generalitat. Per tant, ens quedem sense gerent, no?
D'acord.
I és aquí quan se'm proposa, escolta, mira de fer-te encàrrec, a veure si ho pots resoldre. És veritat que hi ha molt escepticisme al voltant de l'agència, per part dels alcaldes, per part dels agents socials i econòmics.
Ara hi és, aquest escepticisme?
Hi és. No hi ha una expectativa. De fet, el primer repte el d'immediatesa és el de generar expectativa.
Ho pregunto per si en algun moment sí. Sobre la taula l'Isidral se va dir, mira, sabeu què? Deixeu-ho córrer, perquè si no hi creieu, què hem de fer?
És el més fàcil.
Ho dic per si era, sí. Si també era un plantejament d'aquests prou lícit de dir, home, tenint en compte aquesta expectativa que genera l'agència i l'emoció que hi teniu i la implicació que hi teniu i l'empatia que hi teniu, doncs, home, no val la pena. Hi veu pensar això en algun moment?
Sí, perquè, ara, per què estem en aquesta situació? Per què l'agència al cap de 6 anys no ha respost a les expectatives inicials? Que eren molt fàcils, que era atraure activitat econòmica empresarial a la comarca. Per què no s'ha produït això? No s'ha produït això perquè es va dispersar molt aquest objectiu, aquest focus que tenien tothom molt clar i que tothom doncs es delectava en pensar que això podia ser una bona finalitat de l'agència, finalment es va dispersar amb molts altres objectius. Alguns dels quals, amb tots els meus respectes, no és que siguin menors, perquè tot és important, però no tenien tant a veure amb aquesta agència. Per exemple, temes mediambientals, temes doncs, de patrimoni natural, que és molt interessant, que és molt important, que cal fer-ho, sí, però ja hi ha Consell Comarcal i els diferents ajuntaments que ja ho estaven fent. Per exemple, Nou de Garraf es posa, entra de ple amb el tema de mediambient, quan a Vilanova, per exemple, hi ha una agència local d'energia i de mediambient que ho està fent molt bé, almenys. I quan la majoria dels municipis, també Sitges, té orientades les idees sobre temes mediambientals i temes de sostenibilitat, però no era molt clara.
Per tant, regidories, un departament...
Sí, per tant, què ve a fer aquí l'agència? No? Llavors aquí va haver potser un error al principi, va? Tots els principis no tenen per què ser encertats, no? I això es va anar, lluny de desmenar-ho, va perseverar amb excés, no? Fins al punt de descentrar-se d'aquest objectiu inicial que era promoure activitat.
Ho dic per si estem en una paradoxa. Si dic d'aquesta manera, si els alcaldes han hagut de convèncer Isidre Also, quan en el fons serà Isidre Also qui haurà de convèncer les municipalitats de dir, escolteu-me, teniu això? Exactament, sabeu què en voleu fer? Sabeu què voleu que sigui això? Anirà una mica així sí, el paper sí, sí. D'Isidre Also, ara?
Sí, en certa manera, sí, és veritat. Hi ha una certa paradoxa, com apuntaves. Al final, jo passava per allà i algú em va dir, escolti'm, i per què no ho agafa vostè? Bueno, doncs parlem-ne, no? Parlem-ne. També és veritat que jo continuo estant a l'Associació d'Empresaris. Fa 25 anys que hi soc al capdavant i tinc alguna cosa a veure, per tant, i el que no puc fer és deixar un espai...
Sí, un sant per vestir-ne un altre.
Aleshores, bueno, a mi se'm fa aquesta proposta... Tinc clar que el repte és molt important, tinc clar que els mateixos que em fan aquesta proposta em tenen una certa confiança, si no, no m'haguessin fet, però al mateix temps que confien en que jo puc desenvolupar, miren de reull, miren amb escepticisme, la possibilitat de que això pugui arribar a ser un fet. No? És a dir, que l'agència pugui complir amb els propòsits inicials. Bé, això és bonic, és interessantíssim. Perquè si et dona una embarcació que saps que funciona i que navega molt bé, poca gràcia fa.
I té un punt, de nou, de paradoxa, perquè que l'agència estigui com està, hi ha una responsabilitat que en bona part és de les municipalitats, no?
Per mi total.
Total?
Absoluta.
Més que del sector privat?
Absolutament.
Absolutament.
A veure, no seria així si en el moment de composar l'ens que governés, que està governant l'agència, haguessin donat més participació tant a sindicats com a organitzacions empresarials, però no, es van tancar en banda, ja us puc dir, anem a suposar, en percentatges, perquè
sí,
no m'entenc.
Sí.
El 5% de la representativitat i per tant de la decisió recau, s'ha de repartir aquest 5%,
sí.
S'ha de repartir entre UGT, Comissions, Cambra de Comerç, ADEC i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Per tant, no val la pena posar-hi els peus.
Per tant, vull dir, si hi ha algú responsable que les coses fins ara no hagin anat a l'hora, no és aquest 5%. Em temo que no és aquest 5%. Aquí crec que no hi ha...
Per tant, no sé si expressar-ho d'aquesta forma. El primer objectiu és revertir aquesta...
Sí, del tot. El primer objectiu és que tothom entengui que Nou de Garraf no és un òrgan de decisió, no és un òrgan per fer polítiques, no és un òrgan... El que ha de fer Nou de Garraf és implementar, és actuar, és estar al costat dels municipis com a eina, com a element que actua. No fent nosa, no suplint, solapant no és la paraula correcta en català, però ens entenem.
Complementari, vaja.
Sinó sent sumatori, sent complementari, generant recursos.
O sigui...
Captant recursos. No només Diputació, que és el fàcil. Ja tenim una mamella que es diu Diputació, fantàstic. Mantenim
quan,
la mamella i fem la grossa.
Quan aporta la Diputació, més o menys?
Si vols que et digui la veritat, no ho sé. deu ser de l'ordre dels 400.000 euros. Però ara sí que estic parlant amb xifres perquè tot just estic entrant.
Sí.
Crec que demà precisament tindré totes aquestes qüestions molt apamades perquè estic fent un landing, un aterratge molt progressiu, perquè encara estic bueno, i continuaré estant a la DEC, i el que faig aquests primers dies és intentar simultanejar, compatibilitzar les dues coses. Però sí, deu ser al voltant d'uns 400.000 euros, i els ajuntaments, de manera proporcional en funció doncs aporten doncs la resta del pressupost, que pot estar, no arriba al milió d'euros, pot estar sobre els 800.000, una cosa així.
D'acord. Amb això es poden fer moltes coses?
Es poden fer coses. Sí, el problema també que hem entrat ara, que és que això és terrible, és que sense, tot i que ho havíem advertit tots, vull dir, absolutament tots, ajuntaments, tothom, quina por hi havia, doncs, generar un altre òrgan, una estructura, que, doncs això ha acabat passant, no? De tal manera que els recursos que entren a Noda són per pagar l'estructura. De tal manera que...
És una estructura molt gran?
No, ara mateix són 6 persones, però suficient... Clar,
per menjar-se una part del recurs.
6 persones treballant en un vector molt concret, focalitzant en una mateixa diana, segur que fan diana, segur que acaben complint els objectius, no? Per contra, cadascú dispers en una parcel·la diferent, algunes inclús difícils de justificar, no vull dir que no, hi ha un bon equip i ho estan fent molt bé, segur, n'estic convençut. El que passa és que d'una manera molt dispersa, no gens concentrada en els objectius d'aquesta eina que ha de ser una eina de dinamització i d'implementar actuacions. No?
O sigui que d'alguna forma Noda ha de retrobar el seu sentit i ha de tornar a marcar els seus objectius.
Ha de recuperar l'objectiu primordial pel que va ser creat. No s'ha d'inventar.
No s'ha d'inventar.
Està escrit i de fet, jo vaig estar amb la genètica, em sento un dels precursors fins i tot, abans que Diputació aixequés el dit i digués volem fer això, ja estàvem treballant amb aquesta intenció. Ja s'hi estava, hi havia un grup de gent que estàvem treballant. Per què? I ho dic, això poques vegades s'ha explicat, ho dic més molt ràpid, perquè sobretot a Vilanova de la Geltrú hi ha determinades empreses del sector industrial que en aquell moment, estic parlant de fa 8 anys, estaven fent figa. Ens preocupava molt la deslocalització, ens preocupava molt que aquestes empreses, doncs, que són importants, que són a més a més significatives, més enllà de que ocupin amb molta plantilla, són empreses prou emblemàtiques com perquè preocupés el fet de que hi hagués un tancament patronal o que es deslocalitzessin. Fruit d'aquesta amenaça, fixa-t'hi, doncs ens posem a treballar uns quants per lo que avui en dia és l'agència. Vam tenir una certa sort, que no vam saber aprofitar, quan Diputació ens diu, escolta, em vull muntar les agències, i nosaltres diem, caram, això és el que volem nosaltres que hi poseu diners, perquè la intenció és aquesta. El problema és que aquests diners que es posen, que són, que en aquests 6 anys, si els suméssim, doncs, caram,
són llàstima, una respectable no? quantitat.
Llàstima, sí. No?, que no els haguem posat en un cistell, no? Doncs aquests diners són els que necessitem per desenvolupar la comarca, per fer doncs, que aquest entorn industrial, també turístic, les dues coses són compatibles, absolutament, doncs tingui vigor, tingui vitalitat.
Ha canviat més el panorama industrial que el turístic.
Sí, hi ha un declivi total, no només en els últims 6, en el sexeni aquest darrer, no és veritat, no cal que jo ho digui que ho he escrit, al cap i a la fi em baso en fonts públiques, no? En els últims 30 anys hi ha un declivi industrial a la nostra comarca, amb la reducció de mà d'obra, depenent del sector, però amb reducció també absoluta de centres de cotització, és a dir, han tancat empreses, ara no tinc les dades fresques al davant, però en aquests últims 30 anys, sobretot, això ja ve de més lluny, de quan el sector tèxtil, tot això, ve de més lluny, però és en els últims 30 anys quan la comarca del Garraf s'empobreix d'una manera tremenda en el tema industrial.
Sembla mentida, que gairebé coincideix amb la posada en marxa de l'autopista.
Doncs sí.
Farà 25 anys l'any que ve?
Doncs sí, però lluny de ser causa-efecte, són elements
coincidents. És a dir, l'autopista va fer créixer un sector industrial.
L'autopista va canviar moltes dinàmiques.
Mentre un altre ja anava a camí de la decadència.
L'autopista va canviar moltes dinàmiques en el territori. Sitges és absolutament té un abans i un després en funció de l'autopista.
I el sector de la construcció en general?
També
a partir del creixement que va suposar l'arribada d'aquest nou mitjà, però en canvi el sector industrial va anar en paral·lel de caigent poc a poc.
Sí, perquè la planificació de polígons industrials doncs, en el cas de la nostra comarca ha estat sempre molt deficitari, s'ha fet malament,
Gairebé, s'ha dit sempre això, eh?
Gairebé en tots els municipis. No és un problema de Sitges, eh? Sitges precisament encara, mira, encara quan sents que hi ha empreses de Sitges que fabriquen, que són transformadores, penses, caram, no? Això sí que és meritori. Però Sitges no ha fet, en aquest cas, no posaria el dit a l'ull a Sitges. Uh-huh. Sí que el poso a Vilanova, sobretot, sí que cal posar-ho a Sant Pere de Ribes, també, i a Cubelles. Aquests tres municipis històricament no han fet els deures, la planificació pel que fa a polígons, a àrees de possible industrialització, doncs no hi ha hagut vocació, no hi ha hagut intenció. Fins i tot a vegades explico una anècdota que prové d'encara més anys enrere. Això és, ho explico a l'empresa Valentí. És una anècdota, ja dic, que forma part de la història, però que té molt a veure amb la vocació de la nostra comarca. Quan l'empresa Valentí,
sí,
que la identifiquem, Valentí, empresa de mobles, decoració, ara ha canviat moltes coses, però
és igual. Un parèntesi aquí. De qui és Valentí ara?
Bueno, és un inversor, és d'un financer, és d'un empresari que té altres empreses, i entre elles Valentí, i que, bueno, que està defensant molt
d'acord,
el tema.
D'acord.
Sí, va canviar de mans.
Per això, és que va ser una història tan rocambolesca.
Bueno, va ser una empresa familiar, que a vegades doncs, el protocol de successió, doncs, si no està massa clar, si hi ha situacions molt enquistades, molt antagòniques...
Entesos.
Bueno,
tanquem parèntesi.
Això succeeix, ara mateix estem parlant
d'altres empreses. Per no parlar de Freixenet.
Sí, exacte.
Per exemple, exacte. Que seria ara un cas d'aquells...
No, el sector vitivinícola, hi ha altres elements, hi ha altres exemples que també estan a punt de fer
un pet com un gla.
De sortir, sí. És normal, són empreses, són nissagues familiars, que mentre les coses van bé, i el sector vitivinícola històricament ha anat molt bé, doncs les discussions queden apaivagades, eh? Queden
més bona juntes. Mar, tothom és bon mariner, eh?
Clar, efectivament, quan les coses doncs, són més escarpes, llavors surten doncs, tots els...
No vull marxar de l'anècdota de Valentí.
Valentí, quan va arribar a la nostra comarca, tenia intenció de posar-se a Vilanova des del Tru, i va anar a l'Ajuntament per demanar permís per instal·lar-se, i l'Ajuntament li va denegar perquè considerava que el que havia dit els propietaris de Valentí era que aquella factoria fàcilment arribaria en molt poc temps a 150 o fins i tot 200 treballadors i que tenia una projecció, etcètera, tal, tal, tal. De fet, va arribar a 100 llargs, eh? Va passar de 100, però bé. En aquell moment, l'Ajuntament de Vilanova i Geltrú va denegar el permís d'erradicació d'aquella indústria perquè això suposava conflictivitat laboral. És a dir, perquè... hi havia aquella experiència, hi havia aquella cosa...
aquella imatge de les manifestacions de la zona franca de Barcelona.
Això, escolti'm, no ens la posi aquí. Vagi a un altre lloc i no ens emprenyi, que aquí volem tranquil·litat i aquí estem per altres qüestions.
Aquest va ser l'argument?
És una anècdota, efectivament. És una anècdota que aquesta estic intentant documentar-la ja fa temps i estic preparant la literatura sobre aquesta qüestió. Aquesta anècdota és... molt representativa, és a dir, diu molt, explica moltes coses. Estem en un entorn, el Garraf, jo sempre ho defineixo, Sitges és una cosa a part, cuida, per molts motius, però també, si ho anem a mirar, també, estem en un entorn postproletari, no postindustrial. Això és molt important, perquè això afecta la idiosincràsia. Sitges també, si anem al moll, si anem al cor, coneixem el passat de Sitges com un cert empori de la pell, dels curtits, el calçat, etc. Encara, en certa manera, la població més tradicional, els sitgetans, els suborencs, encara hi és aquest passat postproletari, postindustrial, no? El que passa que a Sitges han passat moltes altres coses, mm-hmm. I això queda...
I d'alguna manera enyorat.
Això està a la calaixera, no? Uh-huh. Això ja està fora de... Però en el cas de la resta de poblacions de la comarca, això encara pesa. I pesa en la idiosincràsia, pesa en la manera de funcionar. I això explica, en certa manera, el per què hi ha hagut aquest declivi industrial afavorit per la no planificació d'entorns propicis a l'erradicació d'indústries.
Ara, vist però en aquesta perspectiva, difícil ho té qualsevol que vulgui atraure una indústria aquí, no?
No, jo penso que no. Jo no ho veig tan complicat. És veritat que avui, si en el país tenim 900 i escaig municipis, la majoria d'ells, no tots, però bona part d'ells, ara clamen per la industrialització, per la reindustrialització. És veritat que hi ha aquesta falera també, que jo l'aplaudeixo. Però, esclar, tots són igualment competitius, uns més, uns menys, uns amb una qüestió, els altres amb una altra. Tenim anècdotes riquíssimes en aquest sentit, ara no tenim temps. Però... hi ha algú que em va fer veure, que has d'anar escoltant molt la gent i anar intentant destilar les coses, no? Que l'important són les empreses que ja tens. I créixer a partir no d'empreses que poden venir de fora, que, per les quals tu ets tan atractiu com el municipi del costat, perquè tots els municipis tenen els seus avantatges competitius i els seus avantatges comparatius, tots. Uns amb una cosa, els altres amb una altra. Però on has de començar? Has de començar pel que ja tens. I aquesta és una assignatura que molt poques vegades es fa. Al voltant d'una indústria, d'un sector doncs, que funciona, que batega, pots atreure'n un altre. Poso un exemple que és molt més gràfic i sempre em fa molta gràcia explicar-lo. Visitant una empresa determinada que tenim aquí al costat a la comarca, doncs és una empresa que construeix silestones, una mena de silestones, no és un bé més silestone, silestone és una marca, però fa marbre artificial, deixem-ho així, fa marbre artificial a través de fibres sintètiques. Aquesta empresa és de mobiliari urbà i de jardineria i es pot dir que el clúster de tot aquest sector a Catalunya està a Tàrrega. Concretament està a Tàrrega. Llavors li preguntem a aquell senyor que tot i que aquesta empresa forma part d'un grup important de Tàrrega, ell mateix, qui està al capdavant d'aquesta planta, tots els dies va i ve de Tàrrega cap a la nostra comarca, tots els dies amunt i avall. I li preguntem, escolti'm, però vostè, vostès, per què tenen aquesta indústria aquí,
anant, a la nostra comarca? Cada dia.
Com és que fan tot aquest esforç? I ell ens diu que la seva indústria, el material que fabrica en aquesta comarca, doncs és aquest compòsit doncs molt especial, que per qüestions climàtiques només es pot donar aquí. Pocs llocs més que aquí. A Tàrrega és impossible compactar les fibres per donar la consistència, la
com es poden compactar aquí.
Això és un avantatge comparatiu. I és un avantatge comparatiu i competitiu alhora en aquest cas. I per tant fa que a l'hora de pensar en indústries, hagis de pensar en un tipus d'indústria que al clima li pugui ser favorable pel procés productiu. Ja no només si fos serveis o clima, doncs podem fer molta activitat pensant en la gent gran, hi ha una activitat tremenda per la comarca que és tota la indústria del benestar i per estades, etc, per la gent gran. Clar, aquí bases molt amb la benignitat del clima, però també per processos productius el clima és una anècdota. Qui diu el clima pot ser l'ús d'altres recursos, alguns que els tenim, altres que els podem importar fàcilment. Doncs si tu vols créixer en indústria, tu has d'anar a parlar amb aquests senyors que estan aquí instal·lats i els has de dir, escolti'm, i vostè quin és el factor competitiu que fa que continuï estant instal·lat aquí? En aquest cas, doncs, el senyor que ens explica que el clima li és imprescindible per aconseguir una textura de materials o una consistència de materials determinat, doncs vol dir que has d'anar a buscar altres fabricants que necessitin. I és això, ja dic, només és un exemple, però és molt més fàcil atraure a partir de preexistències d'urbanisme
i d'experiències constatables.
Exacte, efectivament, de coses que es constaten que aquí doncs funcionen. És més fàcil anar a atraure indústries que saps que tenen un patró d'atractiu, d'imant, que no pas inventar-te coses rares perquè no ets més competitiu que el veí.
En 30 segons, aquest node refundat presentarà els seus objectius aviat?
Sí, hi ha un comitè executiu, espero que molt aviat, i que, ja dic, el que farà, el que hem dit avui aquí amb aquests comentaris que hem fet, doncs, destilats més o menys adequadament, doncs serà dir, número 1, indústria i turisme, sense barrejar-ho, i actuació, i no s'ha de fer una eina que realment generi expectatives.
Isidre Alsó, gràcies. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.